Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, el programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta 22 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu al refugi de Sant Boi del Llobregat i que gestiona l'SPAM. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Us parlarem de l'inici del curs d'educació canina d'Aina, que ha començat la protectora de Mataró per conèixer les novetats d'aquest curs tan especial i solidari. I també us farem un resum de com ha anat la setmana en el refugi. A la segona part del programa, el nostre veterinari ens parlarà sobre la demència en gossos i gats i tancarem el programa reflexionant sobre els correbous i com el Parlament de Catalunya ha blindat aquesta festa poc animalista. Comencem! Obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients doncs, l'animal del qual us parlarem ara mateix. En aquest cas és un gos i en aquest cas es troba, com us hem dit ara fa uns moments, en el refugi de Sant Boi del Llobregat. Allà tenim l'Eva, que vam parlar amb ella la setmana passada i estava a Calpiler, ara ella és a Sant Boi, per explicar-nos aquesta història. No? Eva, benvinguda.
Hola, Dunia, com va?
Molt bé, molt bé. Aquí començant el programa i amb moltes ganes de que m'expliquis la història d'aquest gosset, o gosseta.
Molt bé, doncs mira, avui parlem de la Dori, que és una gosseta adulta, que aquí tenim al ramat de Sant Boi. Bueno, ja té 9 anyets i mig, és una pastora alemanya de pura raça, guapíssima, molt, molt sociable, és apta per nens, per persones majors, això vol dir que no tira al passeja genial.
Sí, això és important, perquè tractant-se d'un gos gran, com un pastor alemany...
És uns 35 quilos que pesa, i és un
encant.
Sí. La veritat és que el comportament és excepcional. També nens, persones adultes, o sigui, una persona gran també podria fer-se càrrec d'ella, perquè no dona gairebé molta feina. L'únic que necessita és a veure si tenim sort avui i a veure si algú ens escolta i no passa l'hivern aquí a Sant Boi, perquè, bueno, és un refugi molt petit.
Clar, i a més amb 9 anys, oi, Eva?
Molt fred, tu, n'hi ha molt fred per l'hivern, sí.
Molt fred i ja amb 9 anyets els ossos comencen
sí, articulacions, les gàbies són molt petites i, bueno, dona molta pena i, a part, que és una cosa que pot sortir en qualsevol moment, en qualsevol situació i no donaria problemes, és que és un encant.
Com va arribar, ho saps, Eva?
Doncs la van trobar perduda per aquí, per Sant Boi. Va costar molt la seva adaptació perquè ho va passar molt malament, tenia molta por. I clar, bueno, com tots, no entenen res, es fiquen aquí una gàbia i no entenen. Nosaltres els donem tot el que podem per agafar la confiança i tal, però clar, necessita. Llavors aquesta, la Dori, estaria a la campanya dels que ningú vol.
Encara que és de raça, és de la campanya perquè ja és una mica grandeta, oi?
Exacte, ja ha passat els 7 anys. I l'adopció és totalment gratuïta, que és el que, bueno, afavoreix l'SPAM perquè l'adopció doncs sigui més fàcil, una mica més fàcil.
A més, Eva, ara ens ho explicarà també la Sílvia, bé, tu també ho saps, no? Els pastors alemanys són gossos molt fidels, són gossos que, encara que tinguin 9 anys, pots estar, potser hi queden 4 o 5 anys més, i pots tenir durant 4 o 5 anys un gos esplèndid al teu costat, eh?
Esplèndid, exacte. Protector, fidel per sempre. I, bueno, 4 o 5 anys, perfectament, sí. Perquè ja l'estat és bo, o sigui, no té cap malaltia crònica...
Com porta les potetes del darrere, que a vegades és del que pateixen els pastors alemanys?
Sí, exacte, a veure, no les porta perfectament, però per la vaca testa, genial. sigui, no, no pateix massa. La veritat és que no. Però clar, arriba l'hivern i a veure si li trobem una casa perquè no passi fred, pobreta.
La pobreta. Doncs Eva, a veure si tenim sort. Jo ja he obert a la pàgina web de la protectora, he buscat el centre de Sant Boi, he buscat femella i de seguida l'he trobada.
Sí, oi, ha aparegut com urgent.
Pobreta, és una monada.
És guapíssima.
Doncs a veure si tenim sort, Eva, tant de bo. Tant de bo.
Gràcies,
Vinga, una abraçada. Adéu. Doncs a les persones que estiguin interessades en adoptar la Dori o si més no anar a conèixer-la, perquè sempre és una bona manera de començar una relació amb un animal, anar a veure-la, anar a passejar amb ella i després doncs, ja veurem, no?, si allò acaba amb una adopció. Però si més no, qui vulgui anar a veure-la, doncs estan al refugi de Sant Boi, que també gestiona l'SPAM. Si voleu l'adreça, el més adequat potser seria entrar a la pàgina web de la protectora, que és www.protectoramataró.org. Però si no teniu internet i voleu doncs, saber com arribar-hi, us puc dir que està al carrer Riera Fonollà número 2, que això és a Sant Boi del Llobregat. Em penso, donem la benvinguda a la Sílvia, a la presidenta de la protectora. Benvinguda, Sílvia.
Hola, hola, Dunia.
Molt bé, com estàs?
Hola a tots. Molt bé, sí.
Sílvia, deia, em penso que allò està a prop de la policia municipal, no?, aquest refugi.
Sí, està en el mateix recinte de la policia municipal de Sant Boi. Seria ja anant cap a Viladecans, al final de Sant Boi, ja gairebé toca anar a Viladecans.
Un Riera del Fonollà número 2.
Hi ha un polígon industrial, estem allà.
Tu la coneixes, la Dori?
La Dori, sí. Una pastora alemany, aquesta, bueno, bastant autèntica, bastant maca.
Home, i la foto,
sí,
la veu
sí,
de
sí,
raça.
Sí. I es veu ja de tranquil·la, serena, ja d'una certa edat i crec que ideal per tot tipus de família.
Ara ens deia l'Eva que, clar, a poc a poc comença a arribar, començarà, esperem que no vingui molt, molt ràpid, començarà a arribar el fred.
Sí. I els més vellets, els més grans, són els que més ho pateixen. Aleshores sí que és bastant urgent que la gent se'n recordi d'ells i que pensi doncs, com ens podria passar a nosaltres. No? A mesura que et fas gran, necessites comoditats, necessites que et cuidin i un centre d'acollida no és el millor lloc pels animals més grans.
Clar. Doncs a veure si tenim sort per la Dori. Nosaltres aquí ho deixem, a veure si hem commogut algun cor d'alguna de les persones. Nosaltres continuem, Sílvia, tu vens directe dels Encants Solidaris. Com està anant la venda dels Encants? N'hem parlat durant tot aquest mes, ara ja per fi doncs, l'esteu fent. Com
sí,
estan anant?
Sí, per fi. Portem un dia i mig, el dia del muntatge vam començar a vendre ja. I avui, quan he marxat, doncs, tot apuntava positivament. Han estat generosos, estan sent generosos a aquesta edició d'Encants Solidaris.
Que teniu un munt de coses, també,
sí,
oi?
Sí, són generosos perquè el temps ho ha estat a nosaltres, que és
important.
La loteria, perquè imagineu-vos fa uns dies.
Fa una tempesta
fatal, sí, tempestes
fatal,
d'aquelles. I hem tingut molt de material, moltes donacions, i molts compradors. També hi ha hagut una bona rebuda per part dels voluntaris. O sigui que,
sí?
Sí, tenim força gent que ens està ajudant i està col·laborant.
Molt bé.
El resum crec que serà bo, encara queda tot el que... Bueno, unes quantes hores i tot un dia.
I aquests dinerons que fareu dels Encants Solidaris, Sílvia, ja tens pensat, que em vas dir que potser seria per continuar amb les obres aquestes que esteu fent al CAC.
Sí, les obres s'han de finançar, estem a mitges, però evidentment quan més diners tinguem, doncs més ràpid acabarem. I
clar,
sempre aquests encants serveixen doncs, per assolir el que no podem assolir amb el que ens entra dels serveis públics, dels ajuntaments. Sempre ho dic, no? De seguir Encants Solidaris, socis, padrins, donatius que puguin arribar per altres vies, els mecenes... De tant en tant tenim algun legat, que això doncs, passa molt poques vegades, però de tant en tant, si fem algun sopar solidari d'aquests benèfics, no, que tenim un tant per cent de benefici. Tot això, tots aquests dinerons van a parar doncs, en el projecte proteccionista. O sigui, assumim l'inassumible,
sí.
No?
És així. Però bé, el que esteu fent està molt bé i les obres... Jo em vaig passar fa poquet pel CAC i és veritat que estan avançant.
Té una altra imatge.
Sí.
Bé, nosaltres sabem què és el que volem fer i quina forma tindrà al final i la gent quedarà parada. Jo crec que a primers d'any ja es veurà bastant el dibuix definitiu, però possiblement fins la primavera que ve doncs estarem empantanegats.
Ai, ai, ai. Bé.
De totes maneres, bueno, el servei, el treball continua, continuem doncs amb el nostre bo, amb paletes, amb ciment, amb gàbies provisionals, amb bueno, mogudes tot el dia per arriba i per baix, no? Movent animals de centre. I la tònica d'aquesta última setmana doncs és com és el que toca, no? És si per sort, afortunadament, doncs seguim la dinàmica, com sempre dic, de cada any, les adopcions existeixen i les adopcions són les protagonistes de la setmana, amb 24 gossos i 12 gats.
Anava a demanar com havia anat la setmana.
24 gossos i 12 gats, que la xifra dels gats també és alta.
O sigui, 36 adopcions,
sí,
bé.
Sí, són moltes.
Molt
i entre elles podríem destacar l'adopció de la prima, que era una gosseta doncs, que tenia forces padrins. Adopcions de gossos, doncs, els que ningú vol. Teníem la Fila, que era una gosseta amb leishmania i que també li van tenir que treure un ull, extirpar un ull perquè el tenia malament. El sable
ha sigut
el
adoptat?
El sable avui mateix ha estat adoptat.
Home, això ho hem de celebrar, Sílvia, perquè n'hem
parlat. Jo estic molt contenta perquè, a més, la família que l'ha adoptat és la mateixa que va adoptar el Soleil, que és un altre gos que tenia problemes.
Amb epilèpsia,
Em feia molt de temps i que ho passava molt malament en el refugi. O sigui que crec que aquesta família, Dunia, si et sembla, podríem contactar algun dia d'aquests perquè ens expliqués com més que tenen aquesta predisposició per adoptar aquests gossos tan complicats.
La setmana vinent mateix, si ells volen, clar, els doncs, entrevistem doncs, i que ens expliquin com
no
s'adapta al sable, clar.
No tot són coses negatives ni dolentes, val? O sigui que hi ha coses bones. N'hi ha un, deixa'm dir-te molt ràpidament, ens ha deixat el Lupo, que moltíssima gent que ens està escoltant el coneix, que era aquell gosset tan gras que teníem, que ens va entrar l'any 2000 o 2001, provinent d'un altre refugi, al final, doncs, pobret, un càncer de fetge se l'ha endut.
O sigui que, a més, penso, Sílvia, que en el Facebook, ja, quan ho vau anunciar aquesta setmana, la mort del Lupo, hi ha hagut molta
gent... Home, feia molts anys que vivíem nosaltres i era el típic gos que el veies a l'entrada dormint, prenent el sol...
Molt gras, estava molt gras i havíeu fet una gran feina aprimant-lo en aquests últims anys.
Sí, estava amb una dieta, però suposo que també la malaltia que duia ha estat un càncer també va fer doncs, que també se n'és aprimant i bé, no hi ha hagut manera, no s'ha pogut fer tractament i aquesta setmana ens ha deixat.
Sap greu, no, aquestes coses?
Sí que sap greu. Perquè ja són com de la família, conviuen amb nosaltres.
Quan ja portes uns anys amb alguns allà,
sí.
Els deus estimar... Són propers.
Però bueno, la vida continua, tenim molts allà esperant i bueno, ja ens les hem d'enginyar doncs, per intentar donar-los amb adopció.
Molt bé.
La nostra tasca.
Molt bé. Sílvia, a més de parlar dels encants i de parlar també de com estan en els refugis, altres activitats que fa paral·leles a Protectora també han engegat en aquest mes de setembre i en aquest inici d'octubre també, com és el curs d'educació canina que està fent l'Escola Solidària d'Aina.
Sí.
Nosaltres tenim avui que vam parlar-ne al mes d'abril, més o menys.
Perquè va començar el primer mòdul i ara al setembre ha començat el segon.
Exacte. És un...
Que és interessant pel refugi, és molt interessant pel refugi.
És molt interessant. Per això tenim amb nosaltres a via telefònica perquè la Paula, hem de dir,
que està
en un congrés ara mateix i llavors ens ha dit vinga, va, surto del congrés ràpidament, agafo el telèfon i us explico de què va el curs, però la pobreta està una mica atrafegada. En tot cas, li donem la benvinguda a la Paula. Paula Calvo, benvinguda, com estàs?
Hola, tot bé, com aneu vosaltres per aquí?
Molt bé. Continuem parlant dels nostres peluts i amb moltes ganes que ens expliquis aquest curs que ha engegat, aquest segon mòdul, veritat? Perquè la gent ho entengui, Paula, hem de dir que és un curs que dura tot un any.
Sí, i són tres mòduls. En el primer, diguem que és una mica d'introducció, perquè, clar, sense una base teòrica interessant i important no pots tirar endavant una part pràctica, i ara ja comencem amb la part pràctica de debò. S'educaran 30 gossos, en obediència, i esperem que tot això pugui ajudar també, a part de que els alumnes puguin agafar molta experiència amb aquests 30 gossos tan diferents, que aquests gossos puguin ser més adoptables, perquè evidentment que el gos sàpiga seure, no t'hi vida la corretja, et sàpiga fins i tot pues, donar la puteta, quedar-se quiet quan t'interessa, tot això ajuda a que la gent li sigui més fàcil de tenir-lo a casa i de tenir-hi una bona convivència.
I els gossos que escolliu per fer aquest mòdul d'obediència, són gossos escollits a l'atzar o esteu seleccionant-los pel tipus de perfil? Perquè, clar, en una protectora és difícil, no? Perquè hi ha molt moviment.
Sí, hi ha moviment, però bé, el que es fa és buscar un tipus de perfil que sí que és seleccionat, però que és molt obert i que molts gossos hi poden entrar. En aquest cas, el que busquem són gossos que simplement, diguem, són una mica esbojarrats, no tenen cap problema de conducta important, sinó que això, que salten, que tiren, que són joves i tenen molta energia, i d'aquests n'hi ha uns quants a la protectora.
Uns quants.
I, clar, això és un problema per ells, per ser adoptats, i en canvi són gossos amb molt bon temperament i que no tindrien cap problema per conviure amb gent, però els hi falta aquest puntet d'acabar de ser obedients. I això és el que farem.
Molt bé. Paula, la Sílvia em penso que porta el llistat dels gossos.
Sí, Paula, porto el llistat dels gossos. Per
jo és que no me'ls sé de memòria,
no,
jo
A mi me'ls han passat a Cal Piler, perquè val a dir que les pràctiques es fan al refugi de Cal Piler.
Sí.
Perquè, bueno, tens, especialment és perquè tens l'espai de vincles, no?
Paula, és que hi ha un espai idoni, sí, per poder treballar i poder treballar tranquil·lament. Després hi ha tota la zona de passeig també per fora, que també és adequada per deixar que els gossos una miqueta s'esbravin en un principi i després poder treballar i que es concentrin en una zona tancada com és l'espai vincles. Vull dir que hi ha les condicions idònies per poder treballar al refugi de Cal Piler.
No vol dir que al centre d'acollida del carrer Galícia no n'hi hagi de necessitats d'educació,
o a Sant Boi també, oi?
Sí, també. Clar.
Però clar, ens hem d'ubicar en algun lloc, sí, per fer les pràctiques.
I que el carrer Galícia està potes en l'aire, com dèiem, clar, abans amb les reformes. Però bé, si jo, si voleu, dono la llista,
sí,
perquè
sí,
segurament
sí,
que molts oients deuran conèixer.
Alguns coneixen. Sobretot
per això, perquè molts dels nostres,
sí,
oients
que
són gent que va als refugis i els coneix.
Començaran a anar a l'escola, els gossos.
Vinga,
què dura les classes amb els gossos?
Doncs són 3 mesos, ara. I llavors són 3 classes que tenen per setmana, els dilluns per la tarda, els dissabtes matí i els dissabtes tarda.
Imagina't.
Sí,
molt bé, o sigui que aquests...
Fan classes intensives, eh?
Aquests gossets van a la col·le.
Mira, bueno, us passo el llistat breument. Mireu, el Lion, la Pista, la Nica, l'Onda, el Nitro, l'Argos, el Diablo, el Chacho, el Pablo, el Filan, la Guera, el Kojak, Stick, Blanc, Machín, Negrita, Frank, el Linky, Tila, el Rup, Sònia, Balai, Malindro, Peli, El Rocky petit, és aquell Rocky que està per allà a l'entrada, és aquell marronet,
sí,
petit. El,
sí,
Baldi, el Jairo, el León i la Perdut.
No em puc creure que els coneguis a tots.
No. No, però escolta, d'aquests la majoria fa molt de temps que estan a Cal Piler, que aquesta també és una de les raons perquè li hem demanat a la Paula que intenti ajudar en aquests animals, perquè amb l'educació que rebran segurament facilitarem l'adopció.
Aquest és un dels objectius bàsics d'això, a part de que els alumnes realment aprenguin a manegar això, tots aquests tipus de gossos que són molt diferents, edats diferents, mides diferents, temperaments, també un és més alegre, l'altre li costa més concentrar-se, etc. I per això suposen unes pràctiques tan àmplies per una persona que està començant en aquest món.
I quin tipus de perfil tenen els alumnes, Paula?
Ui, tenim de tot. És que tenim de tot. Des de nanos joves de 16, 17, 18 anys que volen, bueno, s'ho plantegen ja com un de sortida la seva vida professional, dedicar-se al món de l'educació canina, a gent, bueno, tenim una metgessa, una treballadora social, economistes, vull dir, gent que potser vol donar un gir a la seva vida professional o que simplement volen fer-ho com a hobby.
Però t'hi pots dedicar a la vida, ser educador caní? És una professió realment?
Home, si no, jo què estic fent?
No, ja, però tu, Paula, clar, tu ets etòloga, a més a més.
Sí, però com a educador caní, realment l'etòleg necessita el complement de l'educació canina,
sí,
ja per si mateix, ser etòleg i educador caní, o per tenir un equip i dins de l'equip tenir educadors canins, perquè una cosa és l'etòleg que fa el diagnòstic, unes pautes, i després es necessiten fer de vegades això, unes classes més individuals, fer més la pràctica, i això ho du a terme l'educador caní. O sigui que com a professió aquí està. El món de l'educació canina.
Molt bé, molt bé. No, no, és interessant perquè a vegades és un món que... Bueno, clar, com passa amb tots els altres camps, eh? Vull dir, sempre hi ha trossos i de diferents tipus de branques, de formacions que desconeixes, no? Llavors, sí, en aquest cas, clar, dius, educador caní per si sol pot ser, sí.
Sí, però és una professió.
És una professió. Sí. I aquesta gent, quan surti de l'escola d'Aina, d'aquest curs, que acabarà al març de l'any vinent, si no m'equivoco...
Sí, acaben el març de l'any vinent perquè el tercer mòdul ja és dedicat a problemes de conducta. Ara mateix els gossos, com hem comentat, no tenen problemes greus o importants de conducta, només això, que es costen una mica de controlar i ja està, però sí que el tercer mòdul tractarem gossos amb por, gossos amb agressivitat, gossos amb problemes d'ansietat per separació, tot això, i llavors el professional que surt al març ja surt preparat per enfrontar-se a tota tipologia de gos que es pot trobar.
Uh-huh. Mira, jo ara ho estic mirant a la pàgina web de la protectora, és que és ideal perquè tens tota la informació aquí. Uh-huh. Llavors hi havia que el mòdul 1, diguéssim, la primera part del curs va començar a l'abril, si no m'equivoco, Paula,
sí. Uh-huh.
Va anar d'abril a juliol i era una mica les bases de l'educació canina, no?
Sí, és bases de teoria del comportament del gos, uh-huh. Saber quines etapes passa de desenvolupament, quines són les seves bases d'aprenentatge, perquè clar, si no comprens com el gos aprèn i què és el que li passa, una mica per entendre-ho així de forma planera, pel cap del gos, no pots aplicar res. Cap tècnica, perquè no sabries aplicant una cosa perquè et fa un determinat comportament.
Clar. És com l'inici de la beçarola, eh?
Sí, sí, sí. El mòdul... En aquest mòdul també hi ha pràctiques.
Més
de contacte amb el gos, d'entendre el llenguatge del gos i tot això, perquè així, des del primer dia, els alumnes tenen contacte directe amb gossos, que és el que volem.
Clar, clar, clar. A més, que està molt bé perquè em penso que en molts altres cursos d'educació canina, fins que no fas les pràctiques, no estàs en contacte amb l'animal, veritat?
Sí, i després el que passa també normalment és que no tens tants perfils de gossos, ni tants gossos, ni tant nombre per poder escollir i practicar. Vas tu amb el teu gos i practiques només amb el teu gos, que sí. Ja el coneixes de sobre. I la realitat en el món laboral és que et trobes de tot quan vas a una casa.
Sí, sí.
I has d'ajudar algú amb el seu gos.
Llavors, continuo, eh? El mòdul 2 ja és el que esteu fent ara, que ha començat ara aquest setembre, d'obediència, que dura fins a finals d'any, i el mòdul 3, que és aquest que deies tu tan interessant, no?, de ja començar a treballar amb animals amb problemes, no?, i fer la modificació de conducta.
Sí.
I això durarà fins al març. Aquests mòduls són independents, o sigui, jo puc apuntar-me a un mòdul en comptes de tots els tres, o per
aviam,
ser educador caní he de fer els tres?
Sí, per ser educador caní has de fer tots tres, ¿vale? Uh-huh. Però també passa que hi ha alumnes que diuen mira, aquest any faig el mòdul 1, l'any vinent faig el mòdul 2 i a l'altre ja faré el 3.
Ah, això està molt bé, també.
Ho pots repartir, no tens per què fer-ho tot seguit. El que no pots fer és el 2 si no has fet l'1.
Clar, això
clar,
sí.
Perquè a la base no pots continuar. I no pots fer el 3, per dir-ho així, el de modificació de conducta, sense el 2, perquè necessites tècniques d'ensinistrament per poder dur programes de modificació de conducta.
Molt bé. I de moment, del mòdul 1, els alumnes que estan contents? Hi ha algú que ha deixat el curs, Paula?
Aviam, com... Sí que tenim dues persones que han deixat el curs, però és per motius laborals i personals.
Clar,
sí, tots sabem que tots
tot
tenim moviments, i justament han dit que a la que puguin, l'any vinent, s'apunten al mòdul 2. Per això de poder-ho repartir, perquè realment és un curs que suposa una implicació, són dues tardes a la setmana de teòrica i una sessió a la setmana de pràctica, amb el qual són unes quantes horetes dedicades a la setmana.
No,
tranquil·lament
cosa.
Són 7-8 hores a la setmana que has de dedicar al curs, més que has d'estudiar, que tu també has d'anar intentant revisar tots els coneixements i intentar practicar amb el teu gos a casa o el que sigui.
I aquests alumnes, penseu, no sé, Sílvia, si tu també ho saps, si aquests alumnes poden després ser voluntaris, poden, o sigui, el fet d'estar treballant, perquè molts d'aquests imagino que no han trepitjat mai una protectora, el fet d'estar en contacte amb una protectora després fa que es mirin la protectora d'una altra manera, que potser bueno, vulguin
fet,
col·laborar?
Més d'un ja és voluntari,
veus?
Ja s'ha fet voluntari arrel del curs, i d'altres eren voluntaris que han decidit fer el curs d'educació canina per poder ajudar més els gossos de la protectora. O sigui que el perfil voluntari encaixa perfectament en aquest curs.
Doncs, Paula, moltes gràcies i a finals d'any segurament ens posarem en contacte amb tu perquè ens facis la conclusió de com ha anat, eh? A
veure quin... que puguem dir que tots els gossos han sortit, han estat adoptats i a part s'enduen el seu certificat.
Això també. Sílvia, de quants gossos estem parlant?
30.
30. A veure, fem aquesta promesa, a veure si d'aquí per Reis, una vegada per el Nadal, de 30 almenys queden 15.
Bueno, i també voldria poder afegir una coseta que també ajudarà als possibles adoptants, que és la idea de que si volen adoptar algun dels gossos que està en aquest programa, clar que no pensin, llavors es queda estroncada l'educació. No, aquests adoptants tindran l'opció de poder venir a aquestes sessions que fem de pràctiques i que
perfecte.
El seu gos continuï sent educat de forma gratuïta.
Molt bé, doncs
amb el qual
és
un incentiu per poder adoptar aquests gossos.
I tant que sí, doncs molt bé, Paula. Moltes gràcies. Qualsevol consulta que tingui la gent referent en aquest curs, Paula, no sé si tenen un correu electrònic directe que
sí,
es puguin posar en contacte amb tu.
Sí, formació@
sí?
protectoramataró. .org.
Perfecte. Doncs així aquí ho deixem amb aquesta informació i a veure si continua doncs, amb aquesta bona iniciativa de l'Escola d'Aina de Protectora.
Doncs ja us mantindrem informats.
Molt
fins
bé,
aviat.
Vinga, adéu,
Paula.
Adéu,
Paula.
Doncs molt bé, no, Sílvia? Aquests animalons i tot plegat és molt interessant.
És interessant, una iniciativa molt bona i solidària perquè part dels beneficis que es generen dels alumnes d'aquest curs doncs van a parar el projecte de la protectora.
Clar, això no ho hem d'oblidar, eh?
No
ho
hem d'oblidar i els alumnes és solidària, sí.
Que no estàs donant-li els diners, amb molts respectes, a una empresa privada, vull dir que molt bé, perquè també creen llocs de treball, però clar, a més, aquí doncs estàs...
S'ajuda als animals, a part de que també els ajuden educant-los, doncs hi ha una part d'aquests diners que reverteixen amb la nostra feina.
Clar, i tant. Doncs Sílvia, hem parlat amb la Paula, no sé si abans ens hem deixat alguna cosa per parlar de la setmana, parlàvem del Lupo. No sé si s'ha quedat alguna cosa allò pendent.
No sé si vam parlar del Claus la setmana passada.
Estàvem parlant del Sable, exacte. Dèiem...
No, el Sable i després el Claus, el gosset, que ho vam explicar.
Bueno, del Claus, de fet...
Que l'havíem trobat tirat per la vall, amb les potes trencades, va parlar com... fins i tot el Marcelo va explicar.
Sí.
S'ha assegut de tornar a intervenir aquesta setmana.
Bueno,
continua el pobre animal doncs, lluitant per sortir-se'n. Però bueno, de moment continua bé. Segueix bé, amb una casa d'acollida, a casa de l'Anna, i segueix bé, però que sàpiguen els nostres oients doncs que ja tot apunta que el van apallissar de valent i li van trencar les potes.
Clar, perquè aquí quan estàvem, no sé si vam arribar a parlar-ne, crec que n'hem parlat dues vegades o una, no ho recordo, van passant les setmanes i em penso que tinc una mica d'Alzheimer, que d'això parlarem ara amb en Marcelo.
Ostres.
Però d'Alzheimer dels gossos. Però ara no sé si vam arribar a dir que podria ser un apallissament.
Ell ho va comentar perquè diu que hi havia molts hematomes i al final doncs han descartat totes les possibilitats i la manera que estaven, ho puc explicar, el Marcelo ja està aquí, la manera que estaven trencats els ossos.
Sí, ell ens explica, penso, benvingut, Marcelo.
Hola, què tal?
Ell és el veterinari de la protectora que ens acompanya cada setmana i amb el qual ara parlarem d'un altre tema, no? Però just en aquest últim minutet, recordo, Marcelo, si no m'equivoco, que parlaves que et sonava una mica estrany perquè no hi havia...
Claro,
si hagués
sigut
un atropellament, hauria tingut alguna mena de...
Todos lo pensamos en un primer momento. Bueno, ¿qué le ha pasado? ¿No? Seguramente dijimos todos en principio... Bueno, nada, cuando lo tiramos de la valla se rompieron las extremidades. Pero luego al verlo tenía realmente demasiadas roturas. Y bueno, dijimos todos, bueno, seguramente lo han atropellado, lo más humano y lo han dejado.
Aquí ens vam quedar, amb
Pero
tu,
claro,
penso.
Luego analizando y un poco por la experiencia de un perro atropellado, generalmente si piensas que... Un perro atropellado, lo han visto un coche y unos metros, seguro que arrastra. sobre todo si le hubiera chocado con una cierta velocidad para romperle el hueso de esa manera.
Sí, clar, tu no caus perfecta, d'un cop no caus perfecta en un altre lloc.
Las uñas o algún otro raspón, alguna quemadura, alguna herida por quemadura, por rozamiento. Y extrañamente no tenía nada. Entonces cuando lo preparamos para la intervención, le pelamos todas las... Bueno, le quitamos todo el pelo de las patas, tenía unos hematomas...
Suspitosos.
Sí, sí, sí. Obviamente que del golpe, ¿no? Fue un golpe muy fuerte en las patas, en toda la parte trasera. Entonces, bueno, uno no quiere imaginarse lo peor, pero con el día a día de las cosas que se ven... La gente realmente hace cosas que no...
És increïble. Sí. O sigui, pensar que un cadellet que li han fet és apallissar-lo, que mal ha de fer un cadell.
Ja.
Cap no mal. Sé, però bueno...
Com es troba ara? Diu la Sílvia que...
Han tornat a...
Sí, lo hemos vuelto a operar porque una de las agujas se había movido y bueno, está bien, se está recuperando.
A una casa d'acollida, sí, la importància de les cases d'acollida.
En aquests casos són vitals.
Está bien, está recuperándose, bueno, está en un proceso de recuperación que va a ser lento, nos va a llevar, supongo, no sé, unos meses hasta que esté bien y podemos darlo de alta definitivamente, pero bueno, tiene una evolución favorable. Él está animado, come, está contento, la casa de acogida realmente está muy implicada con él, también la Ana, que bueno, es muy importante.
Penso que l'Anna Buixadell hem tingut alguna vegada aquí parlant amb ella, oi? De fet, no fa gaire, em penso.
No fa massa.
Durant el mes de setembre em penso que la vam entrevistar. Déu-n'hi-do, teniu uns quants fidels que us ajuden,
Si no fos per ell.
Si no fos per ell, què seria d'aquests animalons?
I dels encants igual,
I dels encants, i tant. Sí, la gent se n'adona,
però... voluntaris que són també molt fidels.
Sí, sí. Doncs nosaltres continuem, Marcelo, si vols, amb la teva secció, ja que hem començat a parlar amb ell. I Sílvia, avui em proposava, Marcelo, de parlar d'un... Jo deia Alzheimer, però clar, evidentment en l'argot dels gossos no es diu, i dels gats, no es diu així, es diu disfunció cognitiva,
disfunció
veritat?
Disfunció cognitiva, sí, exactament.
Que ve a ser una mena com de demència.
Sí, exactament, és el que lo podríamos... Tienen algunas similitudes, però tienen muchas diferencias, però si lo pudiéramos... es la forma más fácil de explicárselo a un propietario, ¿no? Que su perro está perdiendo algún tipo de función mental y bueno, entonces es la forma de darle la forma de medicina humana para que la gente lo entienda.
Clar, però és molt fort, que també li passi als... O sigui, clar, entenc els tumors, entenc doncs, fins i tot la immunodeficiència, no? Els problemes que poden tenir, però clar, que ja fins i tot demència, vull dir, és que...
Ja, bueno, però mira, la disfunció cognitiva se define com és el conjunt d'uns símptomes o processos que hi ha en el funcionamiento normal del perro, el perro adulto, que dejan de funcionar correctamente.
¿Només li passa amb el gos?
Sí, esto está descrito en el perro.
¿Només en el gos? Els gats no tenen...
No, tienen otro tipo de trastornos, pero no, este proceso, la disfunción cognitiva canina, está bien descrito en el perro. Entonces es un conjunto de procesos en el cual empiezan a fallar algunos puntos, ¿no? Y hay una lista de cosas que se pueden identificar, ¿no? Porque no quiere decir que se den todos los síntomas juntos a la vez. Es básicamente
¿Quiénes podrían ser?
Vale, lo que tiene que ser claro que es un proceso del envejecimiento normal, ¿vale? Hay un estudio de perros de 11 a 16 años en el cual se dividieron en dos grupos, un grupo de 11 a 13 años en el cual casi el 20% de los perros tenían algún signo de disfunción cognitiva y el otro grupo de perros de 13 a 16, casi el 50% de los perros.
Ya 16 años, pobrets, son muy grandes.
Ya son perros mayores, entonces lo que hay que pensar es que las neuronas son células muy activas, que cuando tienen dificultad para captar la glucosa, la energía de las células, empiezan a relentecerse, ¿no? A funcionar de una manera más lenta. Entonces ya empiezan a fallar algunos mecanismos para el funcionamiento normal del perro.
O sigui, tot podria venir, tot acabaria, tot petaria en les neurones?
Exactamente, sí. Todo es un proceso de neuronas, un proceso que está dentro de...
L'importància de les neurones, Silvia.
Home. Por eso hay que cuidarlas, ¿no? Que no supuestamente no se reproducen, hay que...
Però això és com totes les cèl·lules, suposo.
Exactamente.
L'organisme arriba a una edat que ja no es reprodueixen i és com començar a envellir.
Sí, clar, però el tema
del cervell... És l'envelliment, és el procés d'envelliment.
Sí.
Bueno, entonces, hem de prendre molts antioxidants per no rovellar-nos.
Exactament, los pienso, mira, eso es otra cosa.
Què són els antioxidants?
Molt bé, molt bé. Va començar, quins són els antioxidants?
Los piensos, las casas de piensos hacen estos piensos con antioxidantes, supuestamente, que son muy beneficiosos para estos procesos, como lo comienza la Sílvia.
Aquest invent dels antioxidants, això és de fa uns anys cap aquí. Doncs.
Sí, és veritat que en els últims anys en parla molt, però fins i tot també amb pinsos, amb animals.
Sí, sí, esto vienen piensos formulados para animales mayores.
De totes maneres, el que et fan és allargar-te potser la vida, no?
Però home,
mira. Un dia o altre hem d'acabar.
Ja, tampoc faran molt, però...
El problema és quan aquests processos apareixen i el perro a lo mejor todavía está bien de les articulaciones y está activo.
Clar.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué le iba a pasar, perdona, Marcelo, a aquests, que ens hem perdut?
Sí, sí, sí. Aquí la lista, mira, que tú tengo la desorientación. El perro... está perdido, está como perdido en casa, no sabemos, a lo mejor se queda mirando a la pared, no sabe a dónde tiene que ir, no sabe si de dónde viene su propietario, está, es como que pierden su rumbo, pierden su rutina, pierden el norte, no saben para dónde van, ¿no?
Sí, entonces, es como desorientados, desubicados,
están desorientados, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, esto obviamente que hay que diferenciarlos, ¿no? Realmente de otros problemas, que el perro esté intoxicado, que tenga un golpe en la cabeza, que tenga un tumor, pero si esto no es así, la desorientación es uno de los signos más frecuentes. Otro cambio frecuente son los cambios en la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, suponte que tú tienes un perro que te sigue siempre a ti, o sigue a tu pareja, o no sé, o al niño.
Sí, que tiene una afición a una persona, ¿no?
Exactamente, deja de actuar, de actuar de la misma manera rutinaria que actúa con esta persona, y no la reconoce más.
No la reconoce.
Otro punto importante son los cambios en el hábito doméstico. ¿Esto qué quiere decir? Que si a la mañana se levantaba y lo primero que hacía era ir a hacer pipí, a lo mejor a la noche hace pipí y hace caca dentro de casa.
Y
un
claro,
perro que está 11 años de su vida o 12 años haciendo pipí y caca afuera y ahora empieza a hacer dentro, o hay un problema intestinal o un problema hormonal, o puede ser un problema neurológico.
I pot ser senzillament un canvi, imaginem, que sempre ho fan un lloc de la casa i canvia el lloc a un altre lloc de la casa.
Sí, sí, puede ser
també,
esto.
No,
son estos cambios de hábito, pero claro, lo importante es darnos cuenta. A lo mejor el perro, la noche anterior le dimos, no sé, 25 Frankfurt, y el perro tiene una gastroenteritis que, vamos, que no aguanta. Sí, no aguanta. Entonces, claro... No es que el perro haya hecho una caca afuera y decimos, ah, mira, mi perro tiene disfunción cognitiva, tiene Alzheimer. No. Debemos diferenciar un poco esto. Entonces, por eso es un conjunto de signos, ¿no?
Y
otro que yo me acuerdo, lo vi con un perro que tenía, un perro viejito, que siempre me llamó la atención y luego lo recordé cuando estudié esto, que es la alteración del ciclo, los ciclos circadianos, los ciclos de vigilia-sueño. O sea, hay un reloj biológico normal que el perro duerme de noche y está despierto de día. Generalmente los yayos, todos hemos visto que pasan un montón de horas durmiendo. Pero bueno, de noche duermen. Y estos perros con este problema de noche empiezan a deambular por la casa, como si fuera un zombie.
Un animal sentado.
Y todos, claro, y todos tenemos que pensar que un perrito viejo tiene artrosis, con lo cual le clasan las uñas. Entonces se escucha de noche, chic, 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 chic.
I això ens hauria de fer sospitar, eh?
Eso sí, sí. O decimos, o este perro tiene un dolor o algo que no lo deja dormir, o puede ser también otro de los signos muy, muy frecuentes en la disfunción cognitiva.
Quan apareixen aquests tres símptomes tan destacats que tu has dit, què hem de fer? Ja no hi ha marxa enrere, imagino.
Bueno, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro veterinario y comentarle los síntomas, comentar qué es lo que le pasa, comentarlo con él. Y entonces aquí no hay ningún tratamiento mágico, pero sí hay, bien como lo comentaba la Silvia, esto de los antioxidantes, hay dietas especiales, que yo creo que cualquier perrito mayor...
¿Qué fan los antioxidantes?
Los antioxidantes lo que hacen es prevenir el envejecimiento celular.
O sea, pero es real, ¿eh? No es una mentida. Y tú como...
Bueno, yo no puedo decir que es mentira porque me van a quemar el coche y me van a... Hay un montón de laboratorios que hacen fortunas con estos antioxidantes.
Sí, es que a vegades allò de dius... ¿A quin punt m'estan enganyant i en quin punt no? Això dels antioxidants, ¿què és realment?
No, tiene su base científica, ¿no? Que hay una oxidación celular y si funcionan, sí, realmente. Lo que pasa es que hay que ser constante. Tampoco... Lo que yo creo que, por ejemplo, si extrapolamos esto a una persona... si tú de repente durante 40 años de tu vida te has machacado, te has tomado todo el vino, te has fumado todo, te has destruido y a los 40 años dice ahora voy a empezar a tomar antioxidantes, ya es tarde, ¿entiendes?
Es tarde.
Entonces es un perro. Suponte que viene la perra a la perrera.
O sea, tu fins als primers 40 anys de la vida
no.
Has de ser, vamos...
Has de ser, vamos,
fer molta bondat. I a partir dels 40...
I a partir dels 40 és igual. Si has previngut bé, tot el vi ve a partir dels 40.
No. A fumar, a prendre el sol, a beure vi...
Claro, exactamente. Perfecta. Suponte que a la perrera viene un perro d'estos que... Sí.
Bueno, digues.
Que viene a la perrera un perrito d'estos que vienen, que no sabes la edad, que si es mayor o no, pero que no tienen dientes, que los ves que están súper delgados, a lo mejor te viene una vida penosa. Y bueno, y lo recuperas con un poquito de latita, un pienso, vitaminas, pero claro, todo el daño que ya ha sufrido su organismo y el deterioro, es difícil remediarlo.
Clar,
un poco
clar.
Es esto, ¿no?
No hay mucha marcha enrere.
Yo recuerdo una vegada, no sé si eso es una disfunción, ¿cómo en dius?
Disfunción cognitiva.
La malaltia aquesta es diu disfunció cognitiva. Ah, vam tenir una vegada, recordo un gos, una espècie de caritxa petit que no podia parar a caminar. Caminava, vell, era molt vell, i no parava. A la gossera ens va entrar i posava molt nerviós. O sigui, no parava, fins que arribava una paret, pom, i tornava.
I claro, eso, es que caminen... No, la gente lo compara como el síndrome de la vaca loca, que se queda contra la pared,
rara.
Un poco
feia
así.
Patir molt, molt, ai, molt, molt, sí.
I ara mateix teniu algun, Sílvia, que tu recordis?
Home, tenim la Kiss.
Mira, la Kiss
és un exemple...
Sí.
No sé quants anys deu tenir, però aquesta la tenim al nostre despatx, perquè jo comparteixo despatx amb el Marcelo.
Ara comparteixes.
Sí, bueno, jo tinc despatxos per tot arreu.
Molt bé,
per tot arreu. No falten aquí a la ràdio.
I t'acostumes, Marcelo, a tots els gossos que...
Tenim allà una gossa.
Són perros molt educats.
Home, bueno. Però la Kiss, realment, si la deixes dins, es fa pipí. Comença a bordar.
Hace lo que quiere. Si está fuera, está nerviosa. Está dentro, está nerviosa.
I això podria ser també un...
Sí, claríssimo. Jo crec que és a terra.
Com un neguit. És un neguit constant, no? I, clar, conviure en una casa amb un gos així, suposo que se l'has tingut tota la vida.
¿Sabes quién?
Va ser complicat.
Mira, ahora me acuerdo. Había una perra que tuvimos muchos años, la Lala. Lala puede ser.
La era aquella de la pastora alemana.
Una pastora alemana, sí, esa tenía. Empezó en la perrera, se la llevó a una casa de acogida, la yema.
Y
mejoró un poco y bueno, vivió como un año y medio más. Lo que pasa es que.
Bueno, doncs jo que he guanyat, ¿no?
Bueno, esta perrera también era un claro signo que caminaba de noche.
Es bastante dura,
Como no, y tan, y tan.
Y hay, bueno, hay terapias nutricionales, hay vitaminas y hay algunos medicamentos. Ja a nivell...
És que a vegades no saps si pateixen, si no pateixen, com ja, els pots calmar.
Bueno, nada, y hay que ir al veterinario y preguntar y prendre un cirio.
I ja està.
I ja està.
I prendre molts antioxidants.
Els 40.
A partir dels 40.
Amb els gossos, quan serien? Els 5 primers? Els 6 primers?
Bueno, hay este estudio que decía de 11...
Els 7 primeros.
Hasta los 11 años de jugar gado. Sí, els 7 años, bueno.
Amb un gos, els 40 anys serien els...
Correspondria als 7 anys?
Jo ja estic a les que ningú vol,
Lúnia.
Ja estic a la campanya.
Ja et podem donar amb despeses incloses.
Espera, són diferents preguntes. La Sílvia pregunta a què edat corresponde als 40 anys.
La Sílvia demana qui l'adopta. Que ja és dels que ningú vol, diu.
Jo m'agrada molt la llibertat, no?
Està en casa d'acollida.
Està en casa d'acollida. Digues.
No sé, ya me perdió. Aquí era corresponde a los 40.
Acabábamos bien, sí, exacto.
Bueno, depende, porque no es lo mismo las razas, los perros de raza pequeña que los perros de raza grande. Un perro de 40 años, una persona de 40 años, en un perro de raza grande quizás serían 5 y en un perro de raza pequeña serían 7, 8. Podria ser, no sé, més o menys.
Doncs ja sabem, a prendre nota de què fer a partir de què passa en aquesta edat. Bé, doncs moltes gràcies, Marcelo. Nosaltres continuem i donem pas ara a l'entrevista.
L'entrevista.
Doncs ens atem aquí la darrera part del programa per parlar de les festes de braus típiques del sud de Tarragona, més conegudes com els correbous, que continuaran fent-se sense cap tipus de problema, tal com va decidir-ho el Parlament de Catalunya aquest passat 22 de setembre. Això ha creat una certa polèmica, els braus últimament sempre han creat polèmica, però darrerament déu-n'hi-do, que en parlem molt dels braus en aquest programa, tant en el món polític com en el món animalista. I per entendre-ho tot plegat una miqueta més, Sílvia, Marcelo, a veure què ha passat ara, aquesta última jugada que hi ha hagut del blindatge que es fa amb els correbous, tenim amb nosaltres l'Aida Gascón, que l'havíem tingut en el programa en alguna vegada com membre d'Anima Naturalis, i ara l'hem de presentar, ell em corregirà si no, com a cap de llista del PACMA, de les properes eleccions de la Generalitat. Benvinguda, Aida, com estàs?
Molt bé, sí, ja ho has dit bé.
Ho he dit bé?
Sí, cap de llista.
Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, aquest salt.
Sí, bé, mira, jo crec que és normal que quan estàs molt involucrada, doncs al final encara t'hi involucres més, no?
I tant, i tant. De fet, Aida, això del tema de, que també és molt interessant, el tema del PACMA, del que es presenta una altra vegada i del que tu faràs en aquest aspecte, ens agradaria parlar més endavant, potser dintre de 3 o 4 programes, no ho sé, quan estem ja... Les eleccions són el novembre, Aida...
Sí, el 28 de novembre.
Exacte, 28 de novembre, o sigui que potser a mitjans d'octubre o així podríem parlar amb tu, perquè t'expliquessin... Això estaria molt
sí,
bé.
Sí, jo encantada.
Molt bé, doncs parlem de correbous. Com interpretes aquest blindatge, aquesta prohibició de no tocar els correbous?
Bé, el que m'agradaria aclarir és que no es tracta d'un blindatge.
No, tothom diu això,
Sí, és que... Jo mira,
mateixa
jo crec
també.
Que va ser un periodista que va fer servir aquest terme, no?, del blindatge, i es va ficar de moda i ara tothom parla de blindatge, però el cert és que cap llei és susceptible de ser blindada, en realitat.
Exacte, perquè com una cosa que es dicta avui, potser dintre de 3 anys es tomba,
o l'any vinent. És a dir, que tot és molt canviant, no? I en el cas dels correbous, doncs encara menys. Això ha sigut una regulació, que no és en cap cas un blindatge, però... Clar, per interessos polítics i interessos sensacionalistes per part dels mitjans de comunicació, s'ha optat per fer servir aquesta paraula, no?, del blindatge, que és molt com això, molt sensacionalista, però no és cap blindatge, llavors, per una banda...
Què és el que fa, llavors? De quina manera ho han regulat? Com estava abans i què ha canviat ara?
Bé, el que hi havia abans, o sigui, fins ara no hi havia pràcticament res. Els pobles eren totalment lliures de fer el que volguessin amb els animals, no? El que hi havia era un manual de les bones pràctiques que recomanava doncs, que al toro no se li fiquessin foc durant més de 15 minuts o quin era el temps que havien d'estar els toros sueltos, no?, pel poble o que els menors d'edat no poguessin participar, etc. Però això només constava dintre un manual de bones pràctiques, és a dir, que si tu saltaves, doncs no passava
Tampoc
res.
Tampoc passava res.
Llavors, aquesta regulació, en certa manera, podria fins i tot arribar a ser positiva, perquè ara, malgrat totes les denúncies, des del PACMA vam arribar a ficar més de 60 denúncies, no? Però clar, no existia cap tipus de regulació per llei. Ara, aquestes denúncies que començarem a ficar un altre cop, doncs la bona notícia és que gràcies a aquesta regulació sí que podran ser tramitades pels ajuntaments i ser sancionats, no?
Perquè ara sí que ho contempla, la nova regulació, que està penat, que estiguin, no sé, més de 15 minuts, com que era el que deies exactament?
Sí, per exemple, els correbous, dintre de la modalitat dels correbous hi ha una que és el bou embolat, que és aquesta que, bueno, suposo que molta gent ja ha vist fotografies, imatges, que és que li fiquen foc en els cuernos de l'animal, no?, del toro. Aquesta regulació el que no permetrà és que el foc en aquest animal estigui més de 15 minuts. En el cas dels bous capllaçats, per exemple, no es permetrà que estiguin més de 30 minuts lligats, no?, amb les sogues, corrent pel poble, i en el cas dels correbous, que es deixen anar les vaquilles o els bous per poble, doncs no poden estar més de 20 minuts, més o menys, no? Llavors, bé, són regulacions que per nosaltres, en el moviment animalista, creiem que no, és una mica absurd intentar regular un espectacle o una activitat que porta implícit el maltractament dels animals. Però bé, aquesta regulació el que farà és que, bueno, se suposa que no podran passar d'aquests minuts i nosaltres el que sí que farem des del Partit Antitaurí és que de cara a l'any que ve tindrem molta gent que es dedicarà a anar a aquestes festes, a gravar imatges i poder interposar denúncies.
O sigui, l'objectiu final seria acabar prohibint també els correbous?
Sí, jo crec que no deixa de ser un primer pas aquesta regulació, com va passar, per exemple, a la caça del zorro a Anglaterra, que ara està prohibida. El primer pas van ser començar a ficar regulacions, no?, de manera que s'ofegava d'alguna manera la indústria, en aquest cas de la caça, i en aquest cas doncs, la indústria dels correbous doncs això farà que sigui cada vegada més difícil fer aquest tipus d'espectacles amb animals, etc. No?
Perquè molts deien, moltes veus també van bueno, de fet, molts periòdics, moltes tertúlies que escoltem, doncs diuen que potser és una mena d'hipocresia el fet doncs, de prohibir les curses de braus quan s'estan morint molts pocs braus, i no prohibir els correbous, que realment doncs, s'utilitzen molt més braus i potser les acaben molt estressats i alguns fins i tot morint.
Sí, sí, jo estic d'acord, que és una hipocresia per part dels polítics, perquè realment és el que tu dius, no? Que els animals en els correbous doncs, són més els toros que es fan servir. Jo m'atreviria a dir que fins i tot pateixen igual o més que en les corrides de toros, no? Perquè en una corrida de toros l'animal doncs, pateix durant 20 minuts i el maten. I el que és la mort d'aquest animal suposa en realitat la fi del seu patiment. En el cas dels correbous, un toro pot arribar a anar poble per poble contínuament fent aquest tipus de... sent obligat a fer aquest espectacle, no? Imagina't que ets un toro, et fiquen foc a les banyes, t'espantes moltíssim i el dia següent et porten a la festa del poble del costat, no? Que normalment les festes són així, van d'un poble cap a l'altre, del costat. Llavors aquest animal, doncs, no sé exactament quantes vegades el poden arribar a fer servir, però jo crec que és una tortura més perllongada, no? És a dir, que els correbous podrien arribar a ser més cruels i tot en quant al temps que les corrides de toros. Llavors, sí, és una hipocresia per part dels polítics perquè estan fent servir el patiment dels animals doncs, per seus objectius electoralistes. Però bé, jo entenc també que bueno, els polítics realment és que no els interessen els animals, no? Llavors, bueno, ells fan i desfan doncs, segons els seus objectius, que en el cas d'alguns doncs, són temes identitaris o per quedar bé amb els seus votants, com ha sigut el cas d'aquesta regulació dels correbous.
En tot cas, Aida, en contra d'aquesta abolició de les curses de braus, no esteu?
Aviam, nosaltres...
Queden 30 segons, Aida.
Nosaltres voldríem l'abolició dels correbous i de qualsevol festa amb animals. Però aquesta regulació, jo volia deixar clar que no es tracta d'un blindatge, com s'ha intentat fer creure, sinó que jo crec que és un pas endavant cap a l'abolició de qualsevol tipus de festa amb animals.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Aida. En continuarem parlant més endavant. Dintre de poques setmanes et trucarem perquè ens expliquis per què hem de votar el PACMA a les properes eleccions.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Sílvia, molt interessant,
molt,
eh?
Molt, molt, molt. Bueno. Estic totalment d'acord.
Llàstima que no ens dona més temps de parlar. Adéu i fins la setmana vinent. Adéu, Marcelo.
Adéu.